camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
I tot just passen uns minuts de les 11 del matí d'aquest dissabte 10 de gener del 2026. En aquesta segona hora de programa et parlaré de les estrenes de cinema, repassarem les darreres obres teatrals. Benvingut i benvinguda si t'acabes d'incorporar, gràcies a aquells que seguiu aquest camí amb mi de dissabte. I creieu que cantar és una teràpia? Doncs en coneixerem anècdotes i detalls del que passa en un karaoke. Ens ho explicarà el José Luis del Karaoke Sinatra. També parlarem amb el gerent de l'emblemàtic Bar Europa de Mataró, l'Eduard Fernández, per debatre amb ell quina és l'autèntica recepta de la salsa de les patates braves. I parlarem de la pujada dels preus vista des dels ulls de l'Alicia Ríos, una caixera del supermercat, que ens explicarà els canvis que ha notat en els darrers anys. I ja que comencem un nou any, i com sempre el gener és el mes dels bons propòsits, parlarem de com posar a ordre els nostres diners amb l'economista Teodor Damas, i et donaré a conèixer les fires i festes per aquest cap de setmana, així que queda't amb mi.
Cap de setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
I com cada setmana, repassem les estrenes de cinema que arriben a les sales aquest cap de setmana de 10 i 11 de gener. Comencem amb Nouvelle Vague, una pel·lícula que ens transporta al naixement del mític moviment cinematogràfic francès, recreant el rodatge d'Ai, a final de l'escapada, un homenatge al cinema lliure, improvisat i revolucionari. Seguim en Song Song Blue, Canción para dos, un drama musical protagonitzat per el Hugh Jackman i la Kate Houston, inspirada en una història real. Ens explica com una parella crea una banda tribut a Neil Diamond mentre intenta mantenir viva la seva relació i els seus somnis artístics. Una altra estrena destacada és Família d'Alclair, dirigida per Icari i produïda per Disney, on Brendan Fraser interpreta un home solidari que treballa en una empresa que ofereix famílies de lloguer, descobrint fins a quin punt les relacions humanes poden ser tan necessàries com complexes. I acabem amb La cronologia de l'aigua, el debut com a directora de Kristen Stewart, basada en les memòries de l'escriptora Lydia Yudkowsky. La pel·lícula és un retrat o un retrat cru íntim d'una vida marcada pel trauma, l'addicció i la recerca de redempció, amb una potent interpretació d'Imogen Potts. Aquestes són les estrenes més destacades per al cap de setmana. Ara només us falta triar la butaca i les crispetes.
Esteu escoltant Cap de Setmana.
Amb Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
I aquest cap de setmana de dissabte 10 i diumenge 11 de gener del 2026 ja ens hem d'en recordar de canviar el número. Després de les festes del Nadal i dels Reis, els teatres de Barcelona continuen oferint una gran varietat d'espectacles ideals per gaudir en família, en un moment perfecte per sortir de casa, compartir cultura i començar l'any amb històries que emocionen, fan riure i connecten tant grans com petits. El Teatre Victòria fins al 3 de maig descobreix l'il·lusionista més exitós del panorama internacional en una estada exclusiva a Barcelona. Un espectacle únic amb números mai presentats abans a la ciutat i efectes sorprenents envoltats d'una posada en escena innovadora i espectacular. Més de 3 milions de persones ja han viscut aquesta experiència fascinant, un muntatge que transporta el públic a un univers extraordinari on es combinen l'entreteniment, l'emoció, la sorpresa i el ritme. Un gran espectacle que ha canviat el públic de ciutats com Madrid, Barcelona, i també ha brillat a l'emblemàtica avinguda de Broadway. Us parlo del fantàstic Mago Pop que trobeu al Teatre Victòria. Anem cap al Coliseum, on tenim el Luis Saera, que presenta Chungo, 105 minuts d'humor i surrealisme basats en les seves vivències des de la infanta, des de la seva infantesa, perdó, no des de la infanta, fins als inicis del cinema i la televisió. Bé, són coses del directe i de la tornada després de tants dies de festa. Espero que m'ho permeteu. El Goya, el millor actor del repartiment, ha estat també el Luis Saera, un espectacle únic que no us podeu perdre. Anem al Poliorama, on tenim Glorious, que ofereix una comèdia tendra i divertida basada en una història real ideal per famílies amb adolescents, una obra que parla de perseguir els somnis, creure en un mateix i riure, sobretot, de les pròpies limitacions. Si busqueu una proposta plena de ritme ritme i humor, el Teatre Apolo continua tot sí la sitcom musical fins al 18 de gener, una comèdia esbojarrada amb cançons, confusions i un missatge actual sobre la identitat i les aparences, protagonitzada per Ivan Lavanda. Per passar-ho bé, de manera informal, al Teatre Neu tenim la proposta de l'Impro Show, un espectacle d'improvisació on el públic participa i decideix què passa a l'escenari, fent que cada funció sigui diferent, única i, sobretot, molt divertida. I per aquells que preferiu comèdia, el teatre de qualitat, al Teatre Condal tenim Germans de Sang fins al 8 de gener. El Borràs torna a la comèdia clàssica Pel davant i pel darrere, de Michael Fryan, plena de caos, humor, sobre actors que intenten estrenar una obra britànica entre oblidar textos malentesos i situacions absurdes. L'obra combina vodevil, alta comèdia anglesa i una frenètica farsa, creant un espectacle dins d'un altre ple de rialles i embolics escènics. Amb un muntatge renovat i un repartiment de grans actors còmics, promet un show que deixa el públic literalment destrossat de riure. Completen la cartellera amb propostes accessibles i entretingudes per començar l'any amb rialles. Així que aquest cap de setmana el teatre és una excel·lent opció familiar per allargar, sobretot, la màgia de les festes i iniciar el 2026 amb cultura, emoció i diversió compartida, que compartida sempre és molt millor. Preguntat algun cop per què diem quin canta suma l'espanta? És realment cantar una teràpia? Doncs us vull parlar d'una dita molt popular, que és aquesta. Però és cert que cantar funciona com a teràpia, alguns creuen que sí, altres diuen que no. Descobrirem què hi ha de real en aquest poder alliberador que és la música i com el karaoke pot transformar l'ànim en qüestió de minuts. Per compartir anècdotes i moments inoblidables, avui ens acompanya un entès del tema, el José Luis del Karaoke Sinatra de Mataró, un espai icònic on tothom pot pujar a l'escenari i deixar-se anar preparats per riure, cantar i potser fins i tot espantar algun mal. Molt bon dia, José Luis.
Molt bon dia, Raquel.
José Luis, què creus que té el karaoke que fa que la gent surti més feliç i desinhibida del que ha entrat?
Doncs, a veure, jo el que podria dir del tema del karaoke és que és un lloc que és incomparable amb qualsevol altre puesto, en el sentit de que pots trobar-te allà un advocat, un psicòleg, un cambrer, un botiguer, tot tipus de persones en el que, bueno, hi ha un contacte i fas algo totalment diferent que normalment no fas a cap puesto. La música és una manera d'expressar-se. Molta gent descobreix que hi ha un artista dintre, t'acompanya, doncs, a cantar, a ballar, a escoltar, a parlar amb la gent, i tot això, sens dubte, és una teràpia, sens dubte. És molt divertit. I surts d'allà amb una altra història, t'oblides de problemes. És un moment molt, molt, molt profund.
I has vist casos en què cantar hagi servit realment com una mena de teràpia per algú?
Indudablement. Sí. Mira, nosaltres al Sinatra ja portem 18 anys. Nosaltres, bueno, jo personalment ja porto 25 anys en el món del karaoke. I no hi ha hagut cap persona mai que em digui el contrari. O sigui, de fet, és que tinc clients que ja són, molts d'ells ja són amics, i em diuen que prefereixen més una hora de karaoke que dues hores de psicòleg. Sí, ja no sé, sí, possiblement, però bueno, sí que coincideixen tots, eh? O sigui, és un lloc on t'oblides de tot.
I, José,
problemes de tot.
Què et va portar a muntar un karaoke? A tu t'agradava cantar? Tu hi cantes?
Jo canto. Ho vaig descobrir precisament per un amic que, bueno, va muntar un karaoke i jo en principi era molt reaci. O sigui, Va a la cabina que he muntat un karaoke, una pantalla, un micro, un no sé què. No em veia. I jo no havia cantat mai. Bueno, sí, havia cantat quan era petit a l'escola, però a l'escolania, però no havia cantat mai. I la veritat és que, bueno, va ser un descobriment. Des d'aquell moment vaig enganxar-me, perquè, bueno, no pensava que podria cantar. Millor o pitjor és igual, però no sé, va ser, no sé, algú em va agradar tant que vaig enganxar-me. I, bueno, aquest amic meu, amb els anys, va tancar el karaoke i jo vaig trobar-me què faig ara. I, bueno, no sé, vaig pensar en muntar, vaig buscar un local i al final, doncs, bueno, vaig muntar el Sinatra. I estic molt content.
I quin és el perfil del públic més habitual del Sinatra? Gent que ve a divertir-se, a desconnectar o fins i tot a superar les pors?
Doncs mira, realment ve de tot tipus. O sigui, és que venen tot tipus de persones al karaoke. I ve molta gent que no canta ni cantarà mai perquè els agrada estar allà escoltant. Hi ha gent que realment es dedica a cantar i venen allà i és un lloc molt acollidor. Perquè Sinatra, hem de dir que, bueno, és un puesto que és petit, però és molt acollidor, que és el que vaig aconseguir, és el que jo volia, com si estiguessis a casa. Encara que vingui una persona sola només, doncs...
Que se senti a gust, perquè a vegades moltes vegades és la vergonya o la cosa aquella, no? I és una manera de trencar el gel i sentir-se, com dius tu, com a casa.
Evidentment. O sigui, venen moltes persones soles i estan com en família, diguéssim, no? A part, és que el que té també és que encara que vingui una persona sola allà, és molt fàcil de parlar, de fer amistats.
Que també és per conèixer gent i a més a compartint una afició pots trobar persones doncs, que també li agrada aquesta afició i fins i tot hi ha cançons que es poden fer en duet i pots arribar a cantar amb algú de fer una amistat nova, conèixer gent es crea un ambient molt maco.
Exacte.
Segur que molts amics i amigues, sí, tu que ens estàs escoltant ara, has cantat en el cotxe, has cantat a casa, i segur que t'agrada cantar. Doncs el karaoke és una molt bona opció. José Luis, tens alguna anècdota curiosa o divertida que hagi passat en una nit de karaoke i que puguis explicar?
N'hi ha moltíssimes. Moltes no es poden explicar, però sí que n'hi ha moltes que sí. No sé, ara mateix em ve al cap un grup que, bueno, van aparèixer per la porta tots disfressats de negres, de blancs, i, bueno, venien doncs, disfressades de personatges de cantants, no? I, bueno, cadascú doncs, tenia el seu personatge i van fer un concurs ells mateixos, i la veritat és que, bueno, va ser un espectacle molt maco, molt maco.
Vull dir que també es viu una experiència, és màgica, suposo que també hi deuen haver declaracions d'amor o aniversaris...
Sí, hi ha hagut... Bueno, hem tingut allà bodes, gent que s'han conegut en allà, que s'han casat, que han tingut fills... Clar, compte que nosaltres ja portem 18 anys i allà el karaoke, el Sinatra, és un lloc on ve gent de 18, de 20, de 30, de 40, de 50, de 70, o sigui, ve gent de qualsevol edat. I la veritat és que hem viscut moltes anècdotes i experiències.
Hi ha alguna cançó estrella que tothom demana i que sempre encén l'ambient?
Buf... Sí, a veure, podria dir-te moltes cançons, moltes. Des del Vivo per ella, passant per Boig per tu, a Quien le importa, d'Alaska, Hi ha tantes cançons que són icòniques ja.
O sigui, jo me'n recordo d'una època que hi anava molt, que la molt típica era la Libre, del Nino Bravo.
Sí, és un clàssic, sí. N'hi ha moltes cançons ja clàssiques del Sinatra, bueno, del karaoke, i que la gent, encara que ja et dic, gent molt jove, i que les saben totes, les canten totes.
I, José Luis, per acabar, aquesta és, no te la vull posar molt difícil, però si haguessis de recomanar una cançó per espantar els mals, quina seria i per què? Quina seria la teva cançó?
Bueno, més que la meva cançó, crec que ara et diria que... mira, depèn de l'estat d'ànim de cada persona, no? Però el que sí que podria dir-te, i és molt curiós... perquè, com t'he dit abans, hi ha moltes cançons que són ja clàssiques, icòniques d'un karaoke, però una cançó que sempre ha aixecat a tothom i que tothom balla i que tothom salta i que canten, podria ser A qui li importa, per exemple, perquè és una cançó que anima molt, i a part d'això també és que la lletra... O sigui, és una cosa que tots pensem, i que potser no ens atrevim a dir, no?, a la vida real, i cadascú tenim la nostra vida, i és una cançó que potser sí, és una d'elles.
Doncs està molt bé el fet de dir les coses, i què millor que dir-les cantant. José Luis, t'agraeixo moltíssim que hagi estat aquest dissabte amb nosaltres per explicar-nos aquestes experiències tan màgiques del karaoke i del Sinatra, i que acabis de passar també molt bon cap de setmana, que jo suposo que avui també el passaràs cantant.
Sí, avui també convidem a tota aquella persona que tingui qualsevol dubte d'un karaoke. Hi ha molta gent que passa pel davant i es queda mirant, ostres, això no sé què, i passen de llarg. Jo els convido que un dia només, que provin un dia d'entrar a un karaoke, perquè és que és tot el contrari del lo que molta gent pensa. O sigui, entres i surts d'una altra manera, segur. Prova-ho. O sigui, nosaltres estarem aquesta nit allà, al Sinatra, i esperem, doncs, bueno, que sigui un cap de setmana, com cada setmana, doncs, que surts allà orgullós i que veus que la gent s'ho passa bé i que és feliç i que s'oblida dels problemes que tenim cada dia, que no són pocs.
Doncs, José Luis, moltíssimes gràcies i una abraçada enorme.
Igualment, Raquel, gràcies a vosaltres.
Esteu escoltant Cap de Setmana
amb Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat. Groenlandia es hoy el lugar más deseado de la Tierra.
¿Por qué Trump está obsesionado con esta isla?
We need Greenland.
Este lunes, Expósito aterriza en Groenlandia, la isla más codiciada del planeta.
Groenlandia es vital para la estrategia económica de Estados Unidos.
Escúchalo en directo en COPE y en COPE.es.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En Moda Mujer tenemos todas las prendas clave de la temporada. Abrigos, jerseys, faldas, en los tejidos más cálidos y confortables. Y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés, del 7 de enero al 28 de febrero, en tienda web y app.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026.
Tomates que hablan.
En Alcampo, del 9 al 11 de enero, tienes el costillar de cerdo a 5,45 euros el kilo. Oferta disponibles en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
COPE Cataluña y Andorra.
Tiempo de juego. El número 1 de l'esport.
El Barça lluita per aconseguir el primer títol de la temporada. I t'ho expliquem amb l'equip del programa líder de la Ràdio Esportiva Espanyola.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Pepe, Lama, Oli y Elena en el tiempo de juego de la Copa.
Tiempo de juego. Aquest diumenge, des de l'estadi del Rei Abdullà de Lleida, Barça-Real Madrid.
Manolo Lama, Elena Condis, Miguelito, Josep Maria Minguella, Manolo Sanchís,
Alfredo Relaño, amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego, Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
Tots els dies.
Momentos. ¿Cuándo quieres ingresar?
Por mí, mañana mismo.
Pues mañana mismo puedes entrar.
Un programa de confidencias.
Momentos.
Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas.
Bien, a las matinadas de COPE Catalunya. Parlarás amb un amic.
¿Te gustaría volver con ella?
Me gustaría que volviera a casa.
Luis Rodríguez. Momentos.
En Herrera en COPE, cada mañana es diferente.
Os pido una cortita y al pie de qué está sobrevalorado.
Los que corren maratones.
¿Te apuntas?
Cuénteme.
Que nadie se enfade, pero para mí lo que está súper sobrevalorado son las croquetas.
Perdona. Escucha a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
De dilluns a divendres.
Tinguella, bona tarda.
Entre les 3 i les 4 de la tarda.
Seguim.
Amb Joan Batllori.
Tu estàs content? Doncs molt bé. Jo...
Superstar!
Parlem de l'Espanyol amb el Quique Iglesias. Hola, Quique, bona tarda.
I amb el Joan Batllori. Què tal? Bona tarda.
Haurem de veure Paco González.
Amb bigoti.
Amb bigoti.
Veurem.
Qui?
Benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Esta temporada, Pilar García de la Granja te cuenta lo que pasa.
Fíjate, quien no lleva tan bien este final de año son los médicos de nuestro país. En la sanidad pública, en el Sistema Nacional de Salud, hay aproximadamente 3,6 médicos por cada 1,000 habitantes. ¿Y cómo se distribuyen?
Escucha ya Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Con Pilar García de la Granja. COPE Catalunya y Andorra.
Setmana.
Raquel Camins.
COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Viu al millor cinema, als cinemes Filmex Gran Via. A la cartellera hi trobaràs Nouvelle Vague, un homenatge vibrant al naixement del cinema francès més lliure i revolucionari. També Song Song Blue, Canción para dos, un emotiu drama musical sobre amor i somnis compartits. Si busques una història diferent, no et perdis Família de Alquiler, una comèdia dramàtica tan humana com sorprenent. I per acabar, La cronologia de l'aigua, el potent debut de Kristen Stewart com a directora. Tot això aquest cap de setmana als cinemes Filmex Gran Via. La pujada dels preus és una de les principals preocupacions que tenim tots, sobretot ara que ve el que diuen la pujada de gener o la cuesta de enero, més coneguda per tots i que ens preocupa moltíssim. Els productes bàsics com l'alimentació, l'oli, la llet o el pa han augmentat de cost en els últims anys, afectant directament l'economia de totes les famílies. I per entendre com es viu aquesta situació en el dia a dia, és clau escoltar la veu de qui està en contacte directe amb els consumidors, les caixeres del supermercat. El supermercat és un espai on es reflecteix clarament l'impacte de la inflació i avui dissabte, ja sé que és un dia d'oci, però també va bé de parlar temes d'actualitat i que ens interessen a tots, perquè cada dia milers de persones compraven com el preu de la compra setmanal puja i aquest fet converteix la pujada dels preus en un tema que ens interessa, proper i fàcil d'entendre per tothom. I avui en parlaré, doncs, precisament amb això, amb una treballadora de supermercat, l'Alícia Ríos, que ens explicarà tots els detalls. Molt bon dia, Alícia.
Bon dia.
Alícia, has notat un canvi en la manera de comprar dels clients en els últims mesos?
Bueno, sí, he notat un canvi a l'hora de fer. Les compres són més petitetes. Bueno, és una mica per tal d'ajustar, no?, a l'hora de fer, bueno, els àpats, tot això és com vinc a comprar el mínim. Després a la nit torno i compro el que toca. No són compres molt grans, no, la veritat és que no.
I quins productes són els que més comenten que han pujat de preu?
Bueno, els productes frescos. Productes frescos com el peix, com la carn, l'oli, el sucre, el que són les xocolates... Bueno, són aquestes... El que més preocupa jo crec que és el producte fresc, la carn i el peix.
I sovint veus que els clients han de deixar productes a la caixa, això que a vegades... el que ens ha passat sempre, que anem a comprar un parell de coses i n'acabes agafant moltes altres perquè vas veient-ho i arriba el moment de pagar i has de deixar alguna cosa que has agafat.
Sí, sí. Desgraciadament, sí. És una pena, però la gent tira cap enrere pues, 3, 4, 5 o 6 productes perquè porten els diners justos per fer la compra que creuen que arriben, però... amb aquesta pujada de preus, precisament, pues, han de deixar potser pues, una safata de pollastre o un sabó que, bueno, que és una miqueta més car del que pensava. Pues, sí, sí, sí que deixen productes, sí.
I com reaccionen les persones que veuen el total de la compra en el moment de dir el total del preu?
Bueno, aquesta és sempre la mateixa. És la frase de que he robat. O que és com l'expressió del dia. Però tothom, eh? Tothom. És algo estandarditzat.
I ha augmentat l'ús de les marques blanques o de les ofertes?
Bueno, el tema de les baixades de preu, sí. Hi ha un horari que nosaltres tenim com a límit, no? I, bueno, les coses que caducaran amb un plaç que l'empresa ens diu... pues, evidentment les hem de baixar de preu i sí que és veritat que augmenta la gent quan ve a comprar en aquestes hores. Sí que és veritat que sí, que ha canviat.
I com t'afecta a tu personalment a la pujada dels preus?
Bueno, personalment sí que és veritat de que, bueno, el que són els productes frescos, a vegades penses, ostres, és que una safata de vedelles pues serien potser abans eren 7 euros i ara són 15. O sigui, clar, tu has de pensar perquè és pràcticament quasi el doble, però bueno, al final dius pa eso trabajo.
Clar, clar, perquè si hi ha un treball i no pot ni tan sols menjar. I què creus que és el que més preocupa avui dia els clients quan anem a comprar?
Els preus, compren menys quantitat d'algú... Bueno, que és això, que potser fem una mica més curta a l'hora de la carn, no? Els ous, per exemple, és algú que ha pujat... És que és increïble, no? El tema de... Els frescos sempre és el mateix, no?
I tu, Alícia, ho havies fet, jo crec que tots ho hem fet quan som nens i anàvem a comprar amb els pares, que veies alguna cosa que t'agradava i la colaves en el carrito. Sí. Això els deu passar més d'un pare o mare quan venen a comprar.
Sí, sí, sí.
O sigui, com a consell, deixeu els nens a casa quan aneu a comprar, si pot ser.
Bueno, estalviar sorpresa. Això no ho faig, sempre. Però sí, les xutxes... Totes aquestes cosetes, pues, hi haurà gent que no podrà. Hi haurà gent que dirà, bueno, pues, si m'estalvio un euro i pico d'aquí, puc agafar una altra coseta per dinar o per sopar o per berenar. Sí, 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 ja. Aquestes coses són així.
I si poguessis baixar el preu d'un sol producte perquè la gent marxés més contenta del supermercat, quin seria i per què?
El peix. El peix. Perquè la gent... La gent acostuma a menjar peix i jo veig que ha baixat bastant. El tema del peix és delicat. Sí.
Sé que seria una de les coses que seria més interessant que...
L'oli... És que hi ha moltes, no hi ha una. Hi ha moltes. Hi ha moltíssimes.
I com a alguna anècdota curiosa en quant al dins del supermercat que t'hagis trobat amb això de comentaris de les persones que venen a comprar i de més?
No entenc la pregunta, perdona.
Alguna anècdota curiosa de comentaris, suposo que dins del supermercat mateix la gent comenta, no?, de, ostres, com han pujat, o en breu temps, quins canvis hi han hagut...
Sí, 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 clar. Bueno, sempre és el mateix, eh? El tema del preu, el preu és que és desorbitat. Sí, clar, parlem dels ous, el que diem, quasi bé 4 euros, una capçada de 12 ous.
Clar, productes molt, molt bàsics, com deies, l'oli, clar, els ous o la carn, el peix, han pujat moltíssim, i tot menys els ous, que és el que interessa.
L'oli, bueno, la pasta també, la pasta fa anys, jo pagava 36 cèntims per un paquet de pasta i ara estem pagant un euro i pico. És que s'ha triplicat. És surrealista, no té sentit. Llavors això la gent a casa es nota, perquè els sous, bueno, pugen, sí, però després els subministres a casa també pugen, en general, no? És tot un combo.
Doncs avui ho hem volgut remarcar en el programa, tot i que ho vulguem dir a nivell públic, que haurien de pujar una mica més els sous i equiparar-ho més amb el cost del dia a dia. És el nostre petit gra de sorra, que no sé si farem alguna cosa, com a mínim ho hem volgut expressar, i l'agraeixo molt a l'Alicia Ríos que hagis participat en el programa per explicar-nos-ho, tu que hi treballes i que ho vius, i esperem que aportar això, com deia, el nostre granet de sorra, perquè a veure si la cosa aquest 2020 26 millora.
Moltes gràcies i a veure si millora la situació.
Comencem un nou any, com sempre, el gener és el mes dels bons propòsits, menjar millor, de fer esport i també posar en ordre els nostres diners. Però realment sabem què hem de fer per administrar bé els nostres ingressos, per estalviar i per guanyar aquesta tranquil·litat financera. Avui en parlem amb un economista que no deixa ningú indiferent, el Teodor Damàs, autor del llibre Fer diners, que defensa idees tan provocadores com que estalviar és antisistema i que tothom pot aprendre a gestionar els seus diners per aconseguir més llibertat financera. Amb ell parlarem de com començar bé l'any a nivell econòmic, d'estalvi, d'inversió i d'errors habituals que cometem quan parlem de diners. Teodor, bon dia.
Bon dia, Raquel. Gràcies per convidar-me i bon any 2026. No sé si... Sembla que és un bon any, no? Bueno, tot i el Trump, no? Pinta bon any. Pinta un any mogudet, però interessant.
Esperem que sí, eh? Sempre, com dèiem, tenim aquests bons propòsits i ganes i fe de que serà un bon any. Esperem que sí. I per començar, Teodor, quan arrenca un nou any, molta gent es proposa estalviar més. És realment el millor primer pas per administrar bé els diners?
Bé, jo crec que més que estalviar més és ser conscients d'on som, on sou a nivell econòmic, no? O sigui, tenir clars els ingressos i tenir clares les despeses. Normalment, el gener és quan es negocia un possible augment de sou, és quan us acomiaden... Bueno, l'acomiadament és el setembre o el gener, però és igual. Normalment, el gener és quan, dins dels bons propòsits, és quan un ha de ser conscient individualment, com a parella, com a família, com a empresa, de quins ingressos previstos tenim en base a comandes, en base a clients, en base a nòmina, i com ens els gastarem. I de seguida d'aquí hauria de sortir quan ens en sobraran, i aquests que ens sobraran els estalviarem, els invertirem, què farem amb aquests diners? O sigui, diguem, tocar de peus a terra i saber on som. Jo començaria l'any, el 7 de gener, o el dia que sigui de gener, de dir, escolta, on som? Estem bé? Estem malament? Podem fer possibles millores?
Jo vull afegir de dir que jo no havia parlat abans amb el Teodor, perquè com que has començat dient que és un bon moment per demanar un augment de sou, dic a veure si es pensaran que això ja t'ho tenia programat que ho diguessis per després anar cap al despatx.
Jo crec que és bàsic. A mi es veu que hi ha persones que mai demanen un augment de sou, i jo trobo supernecessari. Jo crec que el gener, si heu sigut prou bons a la feina i productius, i la vostra empresa està contenta amb vosaltres, per què no hauríeu de cobrar més? No? Perquè al final, si no ho cobreu més, s'ho està quedant l'empresa. A mesura que passa el temps, ho feu cada vegada millor. ho teniu més per la mà, ho heu fet abans, teniu experiència. Llavors, el que seria lògic és que aquesta plusvàlua que esteu generant, doncs, que una part creixent us la anéssiu quedant vosaltres.
Mira, la quantitat de persones, Teodora, amb les que he parlat, que la vegada que ens han atrevit a demanar aquest augment, els han dit, oh, si ja fa temps que t'ho volíem fer. Vull dir, clar, és, com se sol dir, un ha de demanar o ha de lluitar pel que és seu, perquè, clar, si hem d'esperar que els altres vinguin, es poden adormir, eh?
Sí. No, inclús hi ha gent que diuen, no, però és que igual llavors m'acomiaden. Jo crec que fins i tot en el pitjor escenari possible, que és que quan demaneu un augment de sou us acomiadin, que seria molt bèstia, molt dràstic, tampoc passaria gran cosa, perquè si realment quan demaneu un augment de sou la reacció és que us acomiadin, és que potser havíeu de canviar de feina i estàveu com allargant una relació laboral que no era sana, diguem, no? Llavors, jo crec que aquí l'important és saber vendre's, al final tot és saber-se vendre la vida i plantar-se davant del vostre cap o la persona que decideix quan heu de cobrar i dir, escolta, la vida puja, hi ha inflació, les coses són cada vegada més cares, ho faig cada vegada millor. Per aquest any, què tens previst pagar-me? Punt. I quedar-se en silenci esperant que l'altre es posi nerviós i que l'altre faci una proposta. Sí, sí.
I en el teu llibre afirmes que estalviar és antisistema. Pots explicar què vols dir amb aquesta idea i per què pot sorprendre tant?
Home, és antisistema perquè tot està fet perquè gastem. Realment, quan sortiu al carrer o quan poseu la tele o mireu per xarxes socials, tot acaba portant-vos a consumir, 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 gastar, quedar-vos sense diners, començar el gener, amb allò que diuen la cuesta d'enero, no tenir un euro per acabar el mes, no? Llavors, això seria el natural, el que és el més fàcil. Llavors, clar, com que volem ser una mica diferent, volem ser una mica antisistema, la idea és, ok, volem consumir, volem gastar, però primer sabrem tocar de peus a terra, sabrem el que tenim i sabrem fins a on podem allargar la màniga. No? No volem patir pels diners. I com que no volem patir pels diners, doncs intentarem gastar el que podem gastar i no més.
I quina seria, doncs, la primera cosa concreta que recomanaries per fer aquest gener per tenir una economia domèstica més sana?
El que dèiem, primer negociar, no, intentar tenir un augment d'ingressos, vale? Després, si podeu retallar despeses, evidentment retallar despeses, això típicament, doncs, aconseguir que el telèfon, el gas, la llum, qualsevol companyia que es pugui canviar de proveïdor, doncs, veure si podeu negociar. Veure si podeu retallar amb subscripcions com el gimnàs, totes aquestes coses que sabeu que no hi anireu mai, vale? Que l'esteu pagant, la revista aquella que no llegiu, aquella subscripció a, jo que sé, quina plataforma que no mireu mai cap pel·lícula. Són despeses que semblen 8-10 euros mensuals, perquè si les sumeu, de seguida són 100 euros al mes, 200 euros al mes, 300 euros al mes, igual aquests diners els podeu fer servir d'una altra manera per viure millor i ser més feliços. Vale? Llavors, és el que dèiem, un pressupost, un Excel, ingressos, despeses. Puc millorar els ingressos? Puc millorar o puc retallar despeses? Sí. Fent això aconseguirem que ens en sobrin més, que visquem més tranquils, que puguem afrontar el futur sense tantes pors. És fer un pressupost, és tenir clar ingressos i despeses.
O sigui, que seria una mica, que quan tenim la sensació aquella de que no arribem a final de mes, potser és un problema de mala organització o de no saber com gestionar aquests ingressos i aquestes despeses.
Jo diria que sí, és una mica un problema d'anticipació o de planificació, no? Si cada any us passa el mateix al mes de gener, vol dir que cada any ho esteu fent malament. Intentar canviar l'actitud aquesta amb els diners, no? Si cada any esteu gastant molt al desembre i sempre patiu al gener, doncs de dir, bueno, aquest any és l'última vegada que ens passarà, l'any que ve al gener ja no patirem perquè al desembre ho haurem fet millor o ho haurem previst, no? És ser una mica com racional, més enllà del dia a dia, de passar la targeta i anar gastant, no? Anem a intentar ser més freds, més calculadors i tenir un Excel que ens mana, diguem.
I en aquí sovint som molt conservadors, però si parlem d'inversió, cal tenir molts diners per començar a invertir o qualsevol persona pot fer-ho si ho fa bé?
No, jo crec que aquí, per començar a invertir, és un canvi de xip. Un canvi de xip és acceptar que estalviem i que aquests diners, un cop si els estalvieu, només té sentit estalviar si després els invertiu. Llavors, avui en dia amb internet es pot començar a invertir des de 100 euros, des de misèria. Llavors, no passa res l'import. Evidentment, quan més alt sigui, doncs millor, perquè doncs estareu fent més guardiola i estareu més protegits de cara al futur, però es pot començar amb 100 euros, 300 euros, 1.000 euros, sense cap problema. L'important és aquest canvi de xip, d'escolta, com que som estalviadors, estalviadors, ara començarem a ser inversors. I també us fa veure el món d'una altra manera, perquè en el moment que sou inversors, doncs també us afecta tot. Us afecta el preu de l'habitatge, us afecta el preu del petroli, us afecta el preu de les accions, us afecta el preu del que faci el Trump. Bueno, esteu més connectats amb el món, tindreu una mica més de patiments, però estadísticament els inversors els acaben anant bé. Els inversors, per poc bé que ho feu, acabareu traient un rendiment per sobre de la inflació, per tant, d'alguna manera us estareu fent rics i, per tant, viureu cada vegada millor, que és una mica l'objectiu.
I Teodor, quins errors més habituals cometem quan gestionem els nostres diners i què ens impedeixen avançar cap a la llibertat financera?
Bueno, jo crec que hi ha molta gent que creu que pot viure en un món capitalista sense entendre els diners o sense parlar de diners mai. Llavors, clar, això és difícil, no? Perquè si tot volta al voltant dels diners i resulta que no podeu parlar de diners amb la vostra parella, amb els vostres fills, amb vosaltres mateixos, vale? I no heu tirat de veta en funció dels diners que hi ha al compte corrent i mai heu fet un pressupost, doncs clar, això és com viure en un país i no parlar l'idioma, no? Arriba un moment que això us perjudica perquè aquella feina doncs s'ha de parlar català o aquella feina s'ha de saber sumar, aquella feina s'ha de saber parlar anglès, és igual. De cop esteu en un món capitalista, no parleu diners, doncs això us acaba perjudicant. Llavors, per què? Perquè preneu males decisions, des d'una hipoteca doncs desmesurada, des de no fer un pressupost amb la parella doncs de forma racional, vol dir que com que no parleu mai de diners acabeu gastant més del compte, us acabeu endeutant més del compte. És tot un tema de, com que hi ha un tabú amb els diners, no en parleu, i com que no en parleu, allò surt per qualsevol lloc. Llavors, la idea seria anem a trencar el tabú dels diners, un cop a la setmana, un cop al mes, un cop al trimestre, anem a parlar de diners amb la vostra parella, amb els vostres fills, i dir, mira, això ho pots fer, això no ho podem fer, aquest any no podrem anar de vacances perquè estem a l'atur, aquest any en lloc d'anar 3 setmanes de vacances hi anirem 2, la segona residència no la fem servir, per tant ens la venem, aquesta hipoteca ens està matant la relació de parella perquè és caríssima, millor que canviem de poble, o sigui, hi ha 1000 decisions que l'única manera de prendre-les és posant-les sobre la taula i sent francs i sent sincers amb vosaltres mateixos i sabent on esteu.
Has dit una cosa molt interessant, que és veritat que també la millora de l'economia forma molta part de la comunicació, la falta de comunicació, perquè a vegades és el que deies, és com un tema que, com que a vegades hi ha temes que no ens agrada parlar, no els parlem, i que no els parlem no vol dir que no hi siguin, això és com una ferida, posar-hi una tirita no vol dir curar, vol dir que només la tenim tapada, però hi segueix sent. Per tant, sí, està molt bé el que ens aconselles de la comunicació, sobretot quan es depèn o es conviu amb altres persones. I per
sí,
acabar,
jo crec que només parlar-ne ja és un pas endavant gegantí, perquè la majoria de la gent no parla de diners, i com que no en parla, doncs clar, prendrà decisions errònies.
Doncs, i Teodor, i per acabar, si haguessis de resumir en un sol consell què hauríem de fer aquest any per millorar la nostra relació amb els diners, quina seria?
Crec que ja les hem dit, però seria això. Jo demanaria un augment de sou i després obligaria a les persones amb les que conviviu, siguin els fills, la parella o vosaltres mateixos, a parlar de diners. A emplenar les caselles de l'Excel amb ingressos i despeses mensuals o periòdiques, i saber on sou i saber descobrir quants diners podreu estalviar cada mes o cada any i després posar-vos amb la feina d'aconseguir-ho. De passar de ser simples consumidors a ser estalviadors / inversors.
Doncs ja ho sabeu, els bons consells de l'economista Teodor de Mas, que jo t'agraeixo molt, Teodor, que siguis amb nosaltres al programa. Et convidarem més vegades durant l'any perquè ens dones molts bons consells, que a més els podem trobar per les mans dels teus llibres, però que a més també ens agrada que tu mateix ens els expliquis.
Gràcies, Raquel, per convidar-me. Ja saps que sempre estic disponible per tu i per la COPE. Bon any.
Gràcies, bon any.
Moltes gràcies. Adéu, adéu.
Obrim la nostra secció de fires i festes per aquest cap de setmana del 10 i 11 de gener, tot i que ja hem passat el gruix de les grans celebracions nadalenques. Hi ha activitats i festes arreu de Catalunya perquè segueixis gaudint de plans amb família i amb amics. A Berga i Hostalric continuen les festes de Nadal amb activitats i ambient festiu per tots els públics, i a Bellpuig també celebren la seva festa nadalenca local. A Rubí, la festa de Nadal segueix amb propostes d'oci i activitats lúdiques ideals ideals per sortir a passejar aquest diumenge. I si t'agrada l'oci en família, a Lleida, tot i que farà fred, pots gaudir de la pista de gel el diumenge a les 11, una activitat perfecta per començar l'any amb energia. No et perdis tampoc el tradicional pessebre vivent de Sant Fost de Campcentelles, que celebra la seva 59a edició aquest mateix diumenge. I és una manera preciosa de reviure la tradició del Nadal en directe. Al Maresme, a Premià de Mar, tens programat Nadal a Premià de Mar amb activitats nadalenques i ambient festiu que t'esperen aquest cap de setmana. I encara que no hi hagi grans fires multisectorials programades específicament per aquests dies, l'ambient nadalenc segueix viu a molts pobles i ciutats de Catalunya. I a més aquests dies que s'ha notat amb les nevades, que feia temps que no les veiem d'aquesta manera i que estem vivint uns dies també amb força fred. Si vas a alguna d'aquestes propostes, no t'oblidis de compartir la teva experiència amb nosaltres, perquè el programa sempre és obert a tu allà on siguis, a través del correu electrònic camins.catalunya@copet.es.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán. De alfombra están.
Acomiadem el programa d'avui amb la cançó Un año más, tot un clàssic de 1988, un tema fantàstic per iniciar aquest 2026, i esperim doncs que gaudeixis molt d'aquest dissabte, d'aquest cap de setmana, perquè nosaltres dissabte vinent tornem. Ara et deixo amb el butlletí informatiu de les 12 i el programa Converses del company Carlos Losada. Amb ton amiga Raquel Camins, com sempre, un autèntic plaer al teu costat, i com et dic, t'espero el dissabte vinent.
Cinco minutos más para la cuenta atrás.